Regla número uno en Wall Street. Nadie, aunque seas Warren Buffett o Jimmy Buffett, nadie sabe nunca si un valor va a subir, bajar, ir de lado, y mucho menos los brokers.
¿Y los tipos de interés?
Están en mínimos de los últimos 200 años.
Compramos vivienda así, ¿pero cómo?
A tipo fijo.
A tipo fijo. Where's all the money gone?
Marxem fins a Londres. Jon Sindreu, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Jon Sindreu, 30 anys. Un home que té dos títols penjats a la paret. Un d'enginyeria informàtica i un altre de periodisme econòmic. Treballa a la seu de Londres del Wall Street Journal. Oh my God!
Per molta gent, Jon, aquests dies, avui, de fet diumenge, és la culminació de 4 dies de festa. Això a Londres no ho heu ni olorat, aquests dies?
No, aquí de ponts no...
La Constitució, en principi, aquí no se celebra, almenys l'espanyola.
No, de moment no se celebra, no.
Molt bé, per tant, cap de setmana curt per tu amb normalitat?
Sí, el que sí que tenen, curiosament, els funcionaris, que no és ara, però és l'aniversari de la reina, tenen festa, però només els funcionaris.
La reina, quants anys deu tenir, la reina?
Ostres, no ho sé.
90, no? 90 passadets, no, ja?
Em sembla que sí, no ho sé, l'altre dia va sortir l'edat, mira, en té 92, l'altre dia va sortir l'edat del Prince Charles, no? del seu fill, i home, clar, ja és un vell, per tant, ja té els 70, 70.
Però i escaig. Salut de ferro d'aquesta dona, eh?
Salut de ferro, en sobreviurà tots.
Per molts anys. Jon Sindreu, a veure, aquests últims dies és evident que hem sentit a parlar molt de Vox, hem sentit a parlar molt de Le Pen, Bolsonaro, Donald Trump, un llarg etcètera. És per això que avui ens preguntem al cost de la vida amb el Jon Sindreu com reaccionen els mercats a la ultradreta.
Ese futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia.
Aquest que sentíem, evidentment, és Jair Bolsonaro, president electe del Brasil. N'hem parlat molt aquestes últimes setmanes. Un polític xenòfob, masclista, ultrareligiós, tres pilars que defineixen algú precisament d'ultradreta. Jon Sindreu, què passa a les borses o als mercats quan un senyor com Bolsonaro guanya unes eleccions?
Bé, l'exemple de Bolsonaro és que el Bovespa, que és l'índex bursàtil més important de Brasil, seria com el seu IBEX 35, diguem-ne, ha pujat un 20% en el darrer any i s'ha disparat des de que Bolsonaro va guanyar la primera ronda d'eleccions el 7 d'octubre. I això és en un període en què les borses internacionals i sobretot els mercats emergents com el Brasil han anat fatal, de manera que si heu invertit en accions brasileres és una de les millors decisions que hauríeu pogut fer enguany, que no està malament. Per tant, si mirem concretament el cas de Bolsonaro, semblaria que als mercats els agrada molt la ultradreta, tot i que això també ho hauríem de matisar.
Doncs comencem a posar matisos, perquè normalment el que, quan parlem de mercats, precisament el que reclamen és tranquil·litat, no? Pau, que no es toquin els grans acords comercials que havien signat els anteriors governs, no?
Sí, però és que el tema aquí és que, clar, quan parlem d'aquests partits antisistema o algunes vegades els diuen populistes, tot i que a mi és un terme que no m'agrada gaire, o fins i tot d'ultradreta, clar, les seves polítiques poden ser molt diferents, No són les mateixes a nivell econòmic les d'Orbán a Hongria que les de Bolsonaro o les de Le Pen, no? Llavors, per exemple, tindríem l'exemple clar de Le Pen. Els mercats estan molt espantats amb Le Pen, perquè Le Pen ha amenaçat amb sortir de l'euro, no? I això, clar, no els agrada gens. I també tenim el cas més difícil de definir, d'Itàlia, no? Amb la Lliga i els 5 estrelles, que ja n'hem parlat en aquest programa, en què no han dit que volen sortir de l'euro, però una mica amenacen que podrien portar les coses al xoc amb la Unió Europea prou lluny com perquè això passés.
En el cas de Bolsonaro, ell en matèria econòmica, sobretot, ha promès que vol privatitzar serveis públics, liberalitzar encara més l'economia brasilera. Això, en principi, són consignes típiques de la ultradreta, no?
Sí, però també són les consignes típiques que els encanten als mercats financers, És a dir, quan tu arribes al poder, sobretot amb si ets el president d'algun país emergent, i tu dius, això, no?, el que està dient Bolsonaro, que com tu bé dius, és que farà una reforma de pensions que traurà poder adquisitiu a la gent gran, no? Pujarà l'edat de jubilació, que retallarà massivament per rebaixar el dèficit públic del Brasil, que hi haurà una gran onada de privatitzacions, que fins i tot en termes de... fan unes subhastes, no?, per l'explotació del petroli, doncs que això també hi haurà menys intervenció de l'Estat, en part perquè recordem que gran part dels problemes de corrupció que van tenir amb la Dilma Rousseff és precisament, no?, diners de les matèries primeres del petroli del país que acabaven doncs, en les butxaques dels polítics. Llavors, diguem-ne, tot això és un gran còctel en què doncs es venen els mercats que faran tot el que diu el llibre de text d'economia, no? Que és això de retallar el màxim que puguis, de treure l'Estat de tota intervenció, de no, doncs això, de rebaixar també la divisa, el real, de manera que es guanyi en competitivitat, i sobretot, intentar que els sous no pugin per, diguem, evitar doncs, inflacions i evitar també que doncs, el país a nivell exportador doncs, esdevingui menys competitiu. Llavors, clar, quan tu dius tot això, clar, si la pregunta és els mercats financers i els inversors d'aquí, de la City, per exemple, no?, que inverteixen en països com Brasil, els importa que tu entris i diguis que els homosexuals i les dones doncs, són ciutadans de segona? La resposta és bé. Els importa, diguem, quan parles amb ell a nivell personal, perquè aquí també una mica la idea de que en els mercats tothom, no, és un malvat de pel·lícula de Disney, doncs tampoc és així, no? La gent té sensibilitats i té idees diferents, i hi ha gent que és més d'esquerres i hi ha gent que és més de dretes. Però a l'hora de servir el que és la seva feina, no?, que és intentar fer calés, doncs això els és igual. Llavors, quan ells veuen que hi ha aquest anunci de tot aquest tipus de polítiques que els llibres de text diuen que són bones, doncs ells el que fan és dir, home, fantàstic, no?, i posen els calés.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això que sona és el cost de la vida, amb el Ion Sindreu. Avui hem arrencat preguntant-nos què passa als mercats quan guanya l'ultradreta. Hi ha hagut un moment que el Ion Sindreu m'ha dit, no m'agrada el terme populisme. Doncs va, una mica de populisme.
The USMCA is the largest, most significant, modern and balanced trade agreement in history. All of our countries will benefit greatly. It is probably the largest trade deal ever made also.
Ion, per què dius que no t'agrada aquest terme populisme, tu?
Bueno, és que crec que és un terme que es fa servir tant que no significa absolutament res.
Ah, no? Per tant, Donald Trump no és populista.
Bé, sí, segurament el pots considerar populista, no? Però és que no és un terme que jo crec que l'hem degenerat, no?, entre tots. Si el que es vol dir és que el populisme té un cert contingut de dir que les elites no han servit bé als interessos del poble, diguem, sí que és cert que en Donald Trump doncs, hi ha aquest cert populisme. Però clar, és que al final tinc la sensació que també s'utilitza el terme per desacreditar qualsevol proposta política que no agrada, no?, en el mainstream. Per tant, s'ha d'anar una mica en compte.
En el cas de Donald Trump i propostes econòmiques abans d'arribar al poder, també el mercat, ara m'explicaràs com van reaccionar amb el cas de Trump, ell va guanyar les eleccions, ho recordem, amb aquest lema que deia Make America Great Again, bàsicament es referia que la indústria americana podia ser competitiva i no dependre tant de l'exterior, no? Que això semblava un concepte bastant del passat, i aquest senyor el va tornar a posar damunt la taula.
Sí, i jo, per exemple, t'argumentaria que amb força raó. I aquí el tema... És que el problema és precisament aquest, no? És a dir, que tots aquests nouvinguts de la política tenen uns còctels de polítiques econòmiques bastant diferents. Llavors, precisament Trump és un molt bon exemple, perquè hi havia coses que van agradar molt als mercats i coses que no van agradar gens. Per exemple, tot això que deies del comerç, de posar barreres comercials, doncs als mercats no els agrada, i de fet és una de les raons per les quals doncs enguany no estan anant bé.
Per tant,
però...
autarquia, aranzels, tot això són conceptes que els mercats s'hi posen de cul.
Sí, tot i que ningú argumenta tornar a l'autarquia, eh? Aquesta idea de que un país s'ho pot fer tot i que, de fet, els Estats Units s'ho podrien fer tot, eh? Però la majoria d'altres països no tenim aquesta sort i crec que ningú defensa això. La qüestió que aquí hem parlat diverses vegades és que sovint es parla, no?, del comerç com un una situació en què tots estem en igual circumstància i si fem les coses bé assolirem una competitivitat que ens permetrà especialitzar-nos en coses que ens fan més productius, quan això històricament, primer, no és cert, perquè la majoria de països que han esdevingut rics ho han fet amb molt de proteccionisme, però és que a més tu pot ser que t'acabi tocant especialitzar-te en fabricar blat, per exemple, no? En produir blat, i això doncs sabem històrica i empíricament que ningú es fa ric produint blat perquè els increments de productivitat són diferents en unes indústries que en altres. Per tant, aquesta idea és bastant, jo trobo que és bastant tramposa, la idea de que si simplement, no, doncs, abaixem tota barrera comercial, tot anirà bé. La qual cosa no significa que si tornéssim a l'autarquia tot aniria bé, que tampoc, però simplement que la realitat és més complexa.
I què és el que sí que va agradar als mercats de Donald Trump d'aquestes
polítiques? Clar, el que sí que va agradar és que Donald Trump va començar, quan va entrar com a president, va prometre i va fer una gran rebaixa d'impostos i, a més, sense decrementar la despesa del govern. Això vol dir que hi ha hagut un estímul fiscal molt important per l'economia, que ha fet que l'economia creixés a uns nivells espectaculars. I, per tant, això és evident que agrada als mercats, perquè, a més, aquestes rebaixes d'impostos van anar directament als comptes de les empreses. Per tant, és una barreja de polítiques, no? I, per exemple, és això. Si veiem el PIB de països com Hongria, Polònia, les Filipines, doncs ha accelerat, no?, des de que van entrar polítics d'ultradreta, precisament perquè doncs gasten més en l'economia i això doncs a l'economia li va bé. Però si anem més enllà a mirar si quan mires les polítiques econòmiques de dictadors o de líders d'ultradreta aquestes van bé, la resposta és segurament no. Per exemple, un exemple claríssim, no? Tu recordes Pinochet, el dictador de Xile?
Sí.
Pinochet, igual que ho està fent ara Bolsonaro, tot i que Pinochet era un dictador i Bolsonaro l'han escollit, va entrar amb
una... Sí, Hitler també el van escollir, mira com va acabar la cosa.
Sí, sí, però Pinochet, diguem-ne, la política econòmica que tenia era la que se'n deia dels Chicago Boys, no? Que eren aquests professors econòmics de l'escola de Chicago dels Estats Units, que volien liberalitzar tot, i de fet Bolsonaro ara té un
equip també de...
El seu ministre d'Economia també ve d'aquesta tradició. I sovint es diu que Pinochet, no? Potser sí que va ser un desastre en temes socials, però que en termes econòmics va anar molt bé. Però això és un d'aquells clixés que no mor mai, perquè si vosaltres mireu el creixement del PIB de Xile durant l'època de Pinochet, va ser extremadament dolent. I, de fet, l'únic moment en què el PIB va anar molt bé va ser després que anés molt malament. És a dir, que hi va haver, doncs, això, una certa compensació, no?, del que els economistes en diuen catch-up growth, que és quan tu has anat molt malament i de cop comences a créixer molt. I això és fent totes aquestes polítiques que ara diu Bolsonaro que farà. I això, quan tu mires als països emergents, veus que molt sovint no té el resultat que els inversors es pensen que tindrà.
I en qualsevol cas, també que la reacció dels mercats és diferent a vegades al de la societat, per no dir gairebé sempre, sobretot també en qüestions d'ultradreta, no?
Sí, és això, és el que dic, no? Evidentment, hi ha interessos diferents entre el que els mercats volen i el que vol la gent, i això és normal, és a dir, no, crec que no s'ha d'exigir en els inversors que tinguin criteris no, de socials o d'igualtat quan estan invertint. Ells tenen una missió que tu com a client els dius, que és fes-me diners amb això, i tu els hi pots posar límits, si vols, però en tot cas no és la seva feina posar-los. Ara, això no treu que molt sovint s'equivoquin i que pensant-se que Bolsonaro i les seves polítiques aniran fantàsticament al Brasil, jo crec que és un error. Potser aniran bé per les empreses petrolieres que aconsegueixin fer-se doncs, amb aquestes privatitzacions, però per l'economia en general l'evidència és que no està clar què han de fer aquests països per créixer més i que si han de fer alguna cosa, si tenim un exemple d'èxit absolut, és el que comentàvem l'altre dia, que és la Xina, que la Xina ha crescut fent absolutament tot el contrari d'aquestes coses, que és protegint els seus mercats, que és dirigint-los des del govern. Cada vegada que l'economia ha anat malament han gastat i gastat i gastat. Per tant, l'exemple clar que tenim d'èxit de desenvolupament d'un país pobre fa tot el contrari del que els mercats creuen que s'ha de fer en tots la resta de casos.
Ion Cidreu, ho haurem de deixar aquí. Diumenge que ve, per cert, no hi haurà secció, perquè, evidentment, farem la marató de TV3 i Catalunya Ràdio. Arrencarem a les 8 del matí amb un programa especial, una marató que estem dedicada al càncer. De seguida farem una pausa i us en donarem més detalls, perquè avui ens acompanyaran el Ramon Gené, la Gemma Nierga, el Xavier Abad, tres persones que fa moltes setmanes que, igual que tot l'equip del Suplement, hem començat a preparar aquest programa. Per cert, Cindreu, sé que ens escoltaràs des de Londres amb aquest especial marató.
I tant, i tant.
Han arribat aquí els patinets elèctrics, també, o no?
Ui, ui, ostres, els patinets elèctrics, sí, sí, sí que han arribat, sí que han arribat.
O sigui, si Londres també està infestat de patinets elèctrics?
A Londres tenim un problema de congestió i de mida de, la, de, no, de les voreres. Per tant, hi ha problemes en què l'expansió dels patinets sigui tan gran com a Barcelona, però ho intenten, i fins i tot hi ha una mena de, no sé si ho has vist, una mena de roda horrorosa, que és com una cosa que agafes amb una maleta,
sí.
I que és com una roda.
Sí, sí, no, i tu només puges allà a sobre i ja està, i va sol, no?
Sí, de cop veus això, veus un senyor que se'n va treballar allà en un banc d'inversió i va amb el
vestit
i tot.
A la City de Londres està ple,
això. Sí, amb el maletí i llavors bzzz, allà, no?, com inclinat cap endavant. És... Jo crec que si hi ha un símbol del patetisme del segle XXI seria la roda aquesta.
La globalització, el que té, eh? Jo ens tindré una abraçada ben forta, ànims.
Vinga, fins la propera.
Fem una pausa i tornem.